on my mind. L'única cosa bona és que, mirant el calendari, 14 de juliol Ferran significa d'alguna manera que les vacances, per la majoria dels mortals, que se les poden permetre, s'acosten, i això fa enfocar la cosa de manera diferent, no? Avui em deien, no, fa molta calor, però me'n vaig a la platja.
Clar,
bueno,
sí, sí.
No, és...
Això ens enfoca que en aquesta vida tot és com ho interpretem.
Exacte.
No? És a dir, sí, fa molta calor, però bueno, si estic a la platja, no?, prenent una aigua fresqueta, doncs segurament m'ho estic prenent millor que si estic treballant. No?
Absolutament, absolutament d'acord. No? En qualsevol cas, és veritat que tenim una calor brutal i que això ens altera d'una manera o una altra, no? És evident que ens altera. Deixa'm d'entrada que situem l'acció. Jordi Miralles, com estàs? Bona tarda, Jordi.
Hola, Toni, bona tarda.
No podem més ja d'això, eh? Tu que tens influències, no? Que ets home del temps, per tant, no podries tocar alguna cosa, moure alguna mapa.
Si depengués de mi, viuríem amb una mica d'hivern tot l'any.
Sí, eh?
Dic això, i no és el cas. No, està molt bé no poder tocar res i que sigui el que hagi de ser, però vaja, ens molesta molt aquesta calor. I la cosa continua, eh? És a dir, que tu vas mirant cada dia mapes del temps i tens l'esperança que a veure si a 7 o 8 dies vista hi hagi una mica de canvi, i t'asseguro jo que a 7 o 8 dies vista tot continua de la mateixa manera.
Però mira que avui llegia que potser el diumenge començaven a baixar una mica les temperatures. No baixen.
Mira, baixar una mica vol dir que sí, a veure, baixaran una mica, però aquest mica vol dir que si avui a Lleida, si per exemple a Lleida estaven a 40 i demà i dissabte estan a 40, potser de cara a diumenge i dilluns baixar un parell de graus. Digue'ls a la gent de Lleida que de 40 passant a 38 si la cosa millora gaire.
Yeah.
O a Barcelona, que ara s'esperen màximes els propers dies. De fet, avui a Barcelona ja hem arribat a 31.
Yeah.
Entre demà i dissabte, 32, 33, 34 els podem assolir tranquil·lament. Doncs sí, potser de cara a dilluns arribarem als 30-31, és a dir, estarem com jo com avui. Per tant, és allò de dir, ara tocaria tenir màximes, per exemple, les màximes a la costa, parlo de costa, doncs màximes de 28 seria el normal, doncs estem tenint màximes de 31-32. A l'interior ara les màximes normals d'aquesta època d'any són de 30 i pocs, doncs mira, avui mateix, i encara no han arribat a les màximes, i hi ha llocs de Lleida de 38 i 39 graus, per tant la cosa s'allarga i no veiem un final. Doncs a mitjà termini he vist mapes a molts més dies, i potser diumenge de la setmana que ve, per tant m'estic anant a 10 dies vista, comença a baixar una mica la cosa. Per tant, és una cosa inaudita en el sentit de onades de calor n'hi ha cada estiu durant 2-3 dies, però és aquesta està durant molt, i, per cert, és la primera onada de calor de l'estiu, perquè les onades de calor que hem tingut van ser en primavera, va ser el mes de maig, va ser el mes de juny, i aquesta és la primera de l'estiu. El que passa que tenim la sensació que l'estiu va començar, com aquell que diu, mitjans del mes de maig.
Que fort, eh? Que fort tot plegat. Clar, una cosa és que tinguem temperatures molt altes, però no perdem de vista que també la humitat és molt alta, amb la qual cosa aquests dies és que vas pel carrer i és com va...
Sí.
No? O sigui, on hi ha un ventilador, no? És horrorós. No,
amb el ventilador tot arreu.
Exacte.
Mira, tot i que ens molesta molt suar, una de les proteccions que té el cos per protegir-se d'aquestes altes temperatures és la suor, perquè sues, aleshores aquesta suor s'evapora, i aquest procés d'evaporació, és a dir, que la suor, que és un líquid, passi a ser un gas, en aquest canvi d'estat de la suor, que no deixa de ser pràcticament aigua, doncs això et produeix un refredament de la superfície de la pell. Per tant, és bo suar, és bo que s'evapori. Per tant, què és el que hem de fer sobretot? Hidratar-nos molt, perquè tota aquesta suor que anem perdent, el nostre cos necessita aquesta aigua. Evidentment, parlem de xafogor, de molta humitat a la costa. A l'interior, doncs, per exemple, a l'interior de Catalunya pots estar molt millor amb 35 graus que a la costa amb 30 graus, perquè els 35 de l'interior és sec.
Clar.
I no sues tant, però que no suïs tant no vol dir que no s'evapori la humitat del cos. Per tant, hem de beure molta més aigua a l'interior, perquè hi ha molta més sequetat, que no pas a la costa, que sí, suem molt, però diguéssim que no seria tan perillós. Evidentment, és molt més molesta la situació aquesta de temperatura alta a la costa que no pas a l'interior, però pel nostre cos vigilem a l'interior i hidratem-nos molt més que a la costa, perquè per dir-ho d'alguna manera, a la costa la hidratació la tens una mica amb la teva pròpia suor, en canvi a l'interior el no suar tant, però si perdre humitat, doncs aleshores sí que pot ser una miqueta més perillós pel cos.
Déu-n'hi-do, eh? Bueno, esperarem, no? A mi el pitjor que he sentit de tot el que has dit és quan has dit haurem d'esperar el diumenge de la setmana vinent, i el pitjor és que ha dit potser. O sigui, que ningú no garanteix que sigui el diumenge de la setmana vinent.
Ningú no ho garanteix, perquè són previsions, perquè... perquè, a veure, si parlem a dos dies, tres vista, el grau d'encert és molt més alt, si tenim més enllà d'aquests 4-5 dies la cosa baixa molt. Per tant, anem parlant així a números rodons, a una setmana vista, poques variacions, i quan estem a aquests 40 graus a l'interior o als 32, 33, 34 a la costa, que les temperatures vagin un parell de graus, no és allò que comencem a saltar d'alegria perquè diem que guai, les temperatures han baixat 2 graus. No, no, estem parlant de normalització de les temperatures i això voldria dir que aquestes baixessin 4 o 5 graus a la costa i 7 o 8 graus a l'interior.
Déu-n'hi-do. Jordi Miralles, moltes gràcies, eh?
Seguirem parlant, Toni.
De portar-ho bé. Si veus algun canvi, els propers minuts estarem parlant d'això, tu mateix. Ens truques.
Molt bé.
Vinga, una abraçada. Gràcies.
Igualment.
Em diuen que està compareixent en aquests moments la presidenta del Parlament de Catalunya. Crec que no tenim el senyal, no? O no, no tenim el senyal. En qualsevol cas, qualsevol novetat que es pugui produir, recordin que a les 6 de la tarda, als serveis informatius de Ràdio Estel, amb la Diana Silva al capdavant, ens la portaran. Avui és un dia en el que el nom de Laura Borràs està absolutament en la portada, després de conèixer la decisió de la Fiscalia de demanar 6 anys de presó, 21 anys d'inhabilitació i una multa de 144.000 euros. Haurem de veure, efectivament, què és el que passa. En qualsevol cas, el que està clar que això s'hi suposa és que s'obrirà el judici, i en la primera i segona hora del programa hem parlat bastament de la qüestió. Això està generant molts problemes d'entrada amb els propis socis de govern, en el sentit en el que des d'Esquerra Republicana, començant pel president de la Generalitat, o avui mateix la seva secretària general adjunta, estan dient que hauria de fer un pas al costat en el cas que fossin d'Esquerra Republicana. Tanco el parèntesi, si es produís algun anunci potent abans de les 6 de la tarda, és evident que els hi transmetríem aquí a Ràdio Estel. 3 minuts i 3 quarts de 6, tornem al tema de la calor. Ferran, et veig cara de cansat.
Sí, jo tinc 3 fills, sempre vaig a aquesta casa.
Sí, però deies, tens 3 fills, però que aquests dies estan sent molt potent, sí, perquè els nanos també dormen pitjor.
El petit es nota moltíssim, però ho notem tots, al final. A mi també em costa, jo sóc una persona d'hàbits molt clars, no? D'anar a dormir a les 10 i mitja, llevar-me a les 6 i mitja, i ara no puc anar a dormir, o sigui, no m'adormo tan ràpid com a l'hivern, no? I això és una cosa que hem de tenir en compte, també. Ara ho apuntava molt, no? El Jordi. Doncs hi ha moltes coses que podem fer que hem de tenir en compte, hidratar-nos bé, no? Aquestes dutxes, diuen, abans d'anar a dormir, amb aigua tíbia, no? Que ajuden, doncs, a lo que deia ell, no? Fer evaporar aquesta suor, per tant, sentir una sensació més frescor. Ventilar les habitacions bé. Si tenim aire condicionat, doncs intentar deixar l'habitació fresca, no? No tots tenim aire condicionat. Jo tinc un pis molt calorós sense aire condicionat. I, per tant, costa molt més dormir. Però, bueno, ventiladors, anar-se refrescant, tot això són coses que hem de tenir en compte, no?
Hi ha una sensació molt agradable, que és anar a la dutxa just abans d'anar a dormir i sortir i el ventilador.
Exacte, sense
xafar-te pràcticament. Com aquella coseta, pràcticament, no? Aquella sensació és molt casolana, és un remei poc científic, no cal portar un divulgador científic per parlar d'això, però és molt agradable.
Però és així, perquè al final és el que comentàvem, és a dir, el nostre cos biològicament està preparat per baixar la temperatura, per que et vinguin realment les ganes de dormir, no? Per adquirir aquesta sensació de son i poder fer-te dormir. Llavors, amb aquesta calor, no arribes a baixar aquesta temperatura. Llavors, aquestes tècniques que dius, ostres, que casolana, sí, però funciona, perquè el que fas és baixar la temperatura corporal, llavors indueixes el son, no? I és molt més fàcil agafar aquest son. Però, bueno, abans parlàvem, jo crec, de la eina més poderosa, que és acceptar que fa calor, perquè no n'hi ha una altra, i pel que veiem va per llarg.
Però és veritat que la calor fa que et sentis malament. És a dir, ja més enllà de que fa calor, és que hi ha gent a la que li agobia profundament la calor, i ho veus, no? És a dir, que tinc mil estudis dels que anirem parlant. De fet, d'aquí un moment saludarem Enrique de Madrid d'Àvila, que és el nostre expert en seguretat, per entendre'ns, no? I persona que coneix tot l'àmbit de la criminologia, etcètera, etcètera, la relació directíssima que la calor té envers l'agressivitat personal de tots nosaltres, no? Ens sentim més agressius.
És possible. Jo sempre, bueno, els estudis últims que he llegit, que estan més relacionats amb el tema del cervell, per l'últim llibre, justament, que vam fer, sí que indicaven això, no? Que estaven molt relacionats amb el tema de l'insomni relacionat amb la calor i, per tant, aquesta sensació que tenim de malestar, d'estar enfadats, no? Venia molt lligada aquí. Al final, si no dormim bé, doncs sabem que el cervell no segrega aquests neuroconnectors que necessitem, no? No estem als nivells de dopamina correctes o d'oxitocina i, per tant, no sentim aquesta sensació de plaer o de felicitat. Clar. I, per tant, estem més enfadats. És molt possible, o sigui, és molt interessant això.
És molt interessant. Fixeu-vos, un estudi de la Universitat de Berkeley assegura que durant les onades de calor es registren més violacions i més assassinats. Així mateix, aquesta investigació també estableix un vincle entre els conflictes ètnics i les guerres civils a Europa i Àfrica i les onades de calor. De fet, assegura, que aquesta dada és brutal, que per cada grau que puja el termòmetre augmenta un 1,5% el nombre d'assassinats. No és cap tonteria, eh? És un estudi de Berkeley. Vull dir que tampoc estem parlant d'una universitat allò que a vegades signen estudis curiosos. En aquest cas està claríssim. A veure què pensa un professional en la matèria. Sí, Enrique de Madrid Ávila, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Toni.
Buenas tardes. Es alucinante esto, ¿eh? ¿Tienes constancia, efectivamente, Enrique, de que un mayor grado de temperatura, cuanta más temperatura hay, más agresivos estamos?
Sí, es una cuestión de estudios que ya lleva años, en el cual sí se va constatando que en relación que va subiendo la temperatura, pues hay una subida relativamente porcentual de la cuestión de los delitos. En datos objetivos, pues del anuario estadístico del Ministerio del Interior sobre delitos que tienen lugar en España, pues suelen ser en julio y agosto, donde también van subiendo cada vez porcentualmente también los delitos. Ahora, también tiene otra vertiente estos estudios. Es decir, creo que es evidente que el clima, como un estresor, cambia el comportamiento humano, ¿no? Bien sea el calor, bien sea el frío, pero también el hambre, la sed, el sueño, el cansancio, etcétera. Y entonces sí que se llevan a cabo estudios sobre el comportamiento humano, cómo va variando. Y una cosa es un comportamiento humano, digamos, más irascible, pero luego de aquí hay un salto a la cuestión de la criminalidad, que no es, digamos, del todo, no siempre directamente proporcional por el hecho del calor. Claro. Por ejemplo, también hay otros estudios norteamericanos en donde sí que dicen que sube porcentualmente el delito en los meses de verano, pero por ejemplo los Estados Unidos también el porcentaje vuelve a ser el mismo en diciembre. Y entonces una de las causas que dicen los que estudian este tema es la cuestión de que, por ejemplo, el aumento del consumo del alcohol puede tener muchísima importancia también en el comportamiento humano, más allá únicamente del tema, digamos, de solamente por el tema del calor.
Claro, pero ya digamos que el uso del alcohol es más una decisión, mientras que el calor es que no puedes evitarlo, ¿no?
Claro, y de situaciones también que pueden ser de conflicto por interacción social. Es decir, hace falta que nos encontremos para tener el conflicto. Si estamos en casa es más difícil, claro, ¿no? Si estamos en la calle, si estamos en contacto es más fácil. Pero también, en otro orden de cosas, por ejemplo, conflictos a menor medida, pero en cuestiones de pareja, ocurren después de las vacaciones del verano y también después de las vacaciones de Navidad.
Y durante, ¿no?
Y la gente bebe más, ¿no? En verano y en Navidad.
Claro, claro, claro.
Claro, efectivamente. Entonces, claro, esto cuando estamos hablando, digamos, de un comportamiento interpersonal entre las personas. También, por ejemplo, en el tema del crimen, también en verano sube el crimen, por ejemplo, en la cuestión del asalto personal en cuestiones de turistas. ¿Por qué? Porque es cuando están los turistas. Claro, en otras épocas del año hay menos turistas. Y, por ejemplo, también suben los delitos en verano en relación de asaltos a la propiedad. ¿Por qué? Porque estamos de vacaciones. Por eso es cuando entran en nuestras casas y también nos roban. Esto desde el punto de vista, digamos, interpersonal, pero también este estudio está hablando desde el punto de vista de que como los humanos, como grupo, como comunidad, como Estado, también en verano tienen lugar más conflictos, revoluciones, tal, etcétera. Bueno, esto, claro...
No, te iba a decir que también nos relacionamos más, seguramente, ¿no?
Bueno, no, esto puede tener cierto, o sea, por un lado puede tener cierta razón, pero también responde a otras cosas, decía. Es decir, como grupo nos podemos convertir más violentos porque hace calor o porque el calor hace una sequía, y depende de que el lugar del mundo, si hay una sequía, claro, provoca desabastecimiento de alimentos y, por tanto, va a provocar conflictos sociales, evidentemente, por este lado. Ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, como dicen los estudios, de que en verano pues tuvo lugar la Revolución Francesa, la Guerra Civil Española, no sé, una serie de eventos, ¿no?, que son conflictivos, también está relacionado con un momento táctico. Es decir, en invierno no es el mejor momento de hacer la guerra, que se lo pregunten, no sé, a Napoleón, ¿no? Es decir, por eso... Claro, en general invierno, con lo cual también las maniobras que tienen que hacerse por sorpresa en aspectos tácticos de guerra se hacen en las mejores condiciones posibles de tiempo, ¿no?
Claro. Enrique, un placer escucharte siempre.
Muchísimas gracias, un gran placer. Mucho.
Un abrazo, hasta luego. El Ferran Casas en el seu dia va estar amb nosaltres, no sé si vostès ho recorden, per presentar-nos un llibre que es deia Bye Bye Ansiedad, perquè ell és el creador d'un mètode que es diu tal qual. Jo no sé si la calor també d'alguna manera incrementa l'ansietat, seguríssim.
Moltíssim, no? sí, ho notem cada estiu. Sí, clar, incrementa, però és per això, justament, perquè pensa que les persones que tenim tendència a tenir ansietat necessitem uns hàbits, necessitem uns horaris, necessitem una manera de fer. I a l'estiu, amb aquesta calor, és com que tot, no? Ens tornem
tot
més...
Tot és igual,
exacte,
no?
Ens tornem no,
em vaig a dormir,
més tropicals.
No? Em vaig a la terrassa.
Clar, i no posem tanta atenció a les coses que realment, els que tenim tendència, o estem treballant amb molt estrès i, per tant, l'ansietat pot aparèixer, no posem tanta atenció a aquests hàbits, no? Que és, què sopo abans d'anar a dormir? No. A quina hora sopo? Sí? Quins hàbits faig per anar a dormir? Ara deies, no, la dutxeta aquesta, que agradable. Bueno, pues això ho estic aplicant cada dia o no ho estic aplicant cada dia? Ja. Això passa molt, perquè, mira, ara ho deia molt clar, no? Quan ha anat desmuntant l'estudi, ara el company, que m'ha agradat molt, està molt clar, no? És a dir, al final són tot coincidències que es van posant una rere l'altra, i és així, vull dir, ara ve molt de gust arribar a casa i en comptes de sopar algú s'ha dir, ostres, doncs vinga, qualsevol cosa i unes cervesetes fresques. Caiem més en això.
Plural,
en plural,
en plural, no he dit una cerveseta.
Clar, fem unes cervesetes, això.
Clar. Què m'has de dir?
No, clar, i ara potser sortim de la ràdio, escolta, anem a fer una canyeta, acompanya molt més ara, per què? Perquè clar. Es fa més de fosc més tard, per tant, ho allarguem més el dia... I això no ens ajuda, és evident. Per cert que l'alcohol, és una de les coses que hem de saber, no refresca.
No, està clar.
Hem de saber-ho, això.
Bueno, la cervesa potser una mica, no? Si més
però
no...
per aquesta freda, no per l'alcohol.
No, clar, és evident. Escolta, no, de tota manera, efectivament, la línia de que jo crec que molt, molt d'encert situava, efectivament, l'Enrique, és que no és només la calor, és que arriba la calor i obrim les finestres. I a l'obrir les finestres entra més soroll. I a l'haver més soroll ens costa més dormir. I ens despertem perquè fa calor, però també pel soroll. Segurament és que, clar, aquí hi ha un compendi de coses, no?, que fan que la calor ens agobia moltíssim i ens provoca tot això, però no és l'única cosa.
Clar,
no?
és, al final és un dominó, i és el que dèiem, no? És a dir, clar, fa calor, sí, doncs el que dius, però també molesta el soroll, però també molesta el soroll de l'aire, del veí, del no sé què. Llavors, són moltes coses, però al final jo crec que perdem molt això, no?, de dir, ostres, estic molt agobiat i ja deixo de fer les cosetes que faig cada dia. I això ho tenim molt estudiat, amb el tema del son, amb el tema de buscar, que ho parlem moltes vegades quan vinc, buscar aquesta felicitat, que són una mica mainstream, però aquesta serenitat, aquest sentir-te bé en el dia a dia, ajuda molt aquestes cosetes de cada dia. Llavors, si no estic dormint bé, ja m'aixeco creuat perquè en comptes de dormir les meves 7 hores n'he dormit 5 perquè feia calor. I a més no les he dormit bé, perquè un cop he obert la finestra perquè tenia calor han entrat mosquits i com que m'ha picat el mosquit m'ha despertat. I tot això és el que, si ho acumulem durant el temps, un dia no passa res. Un dia dolent el tenim tots. Però quan ja tenim 2 setmanetes és quan diem, ostres, és que amb aquesta calor no puc fer res. I és el que és conseqüència també d'aquesta calor. I al final, mira, pel que estem enfocant, sembla que ens haurem d'anar acostumant, no?
Esperem que no.
Bueno,
esperem que s'equivoquin.
Esperem que sí, no? Que arreglem aquest canvi climàtic famós.
Clar,
no?
Que fem alguna cosa. I cada dia estem parlant aquí d'intel·ligència artificial, de grans troballes, potser algú troba alguna cosa.
Jo
i...
soc molt optimista.
Jo també, mira, el programa es diu Tot anirà bé.
Veus, és que soc molt optimista.
Imagina.
Jo crec que ho arreglem d'un dia per l'altre.
Sí.
Però sí que és veritat que el ser humà, fins que no toca a fondo, ens costa posar-nos les piles. Jo crec que encara no hem tocat fondo.
Un dia més diré allò de bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo cabe ir prosperando, deia Joan Manuel Serrat, no? Escolta'm, el bye-bye ansiedad és un mètode molt revolucionari. Ho dic perquè hi ha molta gent, jo conec gent, que no sé si es pot arribar a superar del tot l'ansietat, però sí es pot arribar a controlar, no?
Mira, això, aquest tema... Tens temps? Aquest tema ens dona,
Tinc 3 minuts.
Vinga, t'ho resumeixo ràpid.
Vinga.
L'ansietat patològica, evidentment, es pot arribar a superar. Fixa't que he posat el terme patològica.
Patològic.
Per què? Perquè l'ansietat és un estat natural del nostre cos per sobreviure. Per tant, l'ansietat cal superar-la? No.
No.
És un estat que el teu cos necessita per sobreviure.
Yeah.
Estàs aquí, estem aquí fent el programa de ràdio perquè com a espècie hem sobreviscut gràcies a tenir ansietat. Què vol dir? Que hem detectat un perill i hem reaccionat en aquest perill.
Yeah.
Ara ens portem al segle XXI, ha deixat d'haver perills físics i el que hi ha són perills mentals. Ai, estic nerviós perquè ets d'anar a la ràdio, a veure si dic alguna tonteria, no sé què. Llavors m'ha agafat
aquesta ansietat. De moment molt bé.
De moment bé, anem bé. Però llavors el meu cervell interpreta això com un atac físic i, per tant, reacciona. És el que els psicòlegs anomenen reacció de fugida o atac.
Uh-huh.
Hiperventilo, començo a accelerar el ritme cardíac i, per tant, començo a tenir punxades, migranyes, insomni, ganes d'atacar la nevera com un boig, perdo la gana, sí? El que entenem per símptomes d'ansietat. Llavors, l'ansietat no cal superar-la, el que cal superar és l'ansietat patològica, és a dir, el que cal entendre és qui sóc jo i per què estic interpretant el món d'una manera que em fa por. Quan deixo d'interpretar el món d'aquesta manera, supero l'ansietat.
Molts dels problemes es superen així, no? És a dir,
tots.
Fent un acte de mirar-se un mateix i de controlar-se un mateix. Un té 2 camins a la vida, deixar-se endur o prendre decisions de cap a on va.
Correcte. És que al final...
Això que sembla tan fàcil,
clar,
perquè ho dius així...
Però
dius,
quan,
clar,
quants anys portem preguntant-nos això?
Ja.
No? Vull dir, si llegim els clàssics grecs, ja s'estaven preguntant això, no? Com haig de viure per ser feliç? Com ho haig de fer per no preocupar-me?
En realitat
no?
És això de l'angelito bueno, angelito malo, no?
Totalment. Tom i Jerry ja ho enfocava en els dibuixos animats. Vull dir, sortia una a cada un, deia, menja't el ratolí, no te'l mengis, menja't el ratolí. Vull dir, és exactament això.
Clar.
Vull dir que simplement és tenir un compte i pensar les coses. De dir, ostres, pues ara parlàvem de la calor, no? Hòstia, és que la calor m'agobia molt. Puc enfocar-ho d'una altra manera? Perquè ara, a mi, jo aquest noi, jo estava venint i estava pensant...
Anem a fer-ho públicament.
Sí.
Anem a girar-ho, això.
Vinga.
Va, ensenya'm.
Mira.
Sí, vull girar-ho, això.
És molt senzill. Jo venia aquí i pensava, ostres, quina calor, que terrible, grau, un story on sortia foc. Dic, vaig a la ràdio, vamos, les voy a decir que vamos a morir todos, he posat.
Saps? Ah, sí?
Sí, abans de venir. I ara estàvem escoltant i
Enrique,
el teu company, no, el noi del temps, Jordi.
El Jordi Miralles.
El Jordi ha dit, a Lleida estan a 41. I he pensat, aquí estem de puta mare. Saps? Yeah. Llavors, aquesta...
És nosaltres estem peor.
Clar, aquesta és la manera, no? Yeah. És a dir, la manera és de pensar, ostres, estava jo quejarant quan he vist, venint he vist, doncs això, que a Lleida estan a 41, una amiga meva ha enviat una foto de Madrid a 40, i he pensat, bueno, doncs sí, fa calor, però bueno, estem bé.
I almenys tenim mar.
Clar, tenim mar, ens podem banyar. Fixa't que dit és molt menys perillós, perquè suem, no cal que ens hidratem tant. Ostres, ja li començo a veure avantatge. Al final, tots els problemes d'aquesta vida tenen avantatges i inconvenients. És qüestió d'equilibrar la balança.
Com era aquella dita? Tot és segons el vidre és del que es miri, no?
Correcte. O sigui, et canvies les ulleres del pessimista i et poses les ulleres de l'optimista, no? I
això ho fem cada tarda nosaltres. Per això sempre acabem pensant que tot anirà bé. Ferran, ha estat un plaer. Ves per l'ombra.
Igualment, sí, tornaré per l'ombra.
No t'aturis amb massa cerveseta. Recorda que l'alcohol no treu...
Ho tinc claríssim.
No treu la calor.
Ho tinc claríssim,
és
però ajuda.
És l'afredor.
Me la posaré aquí al coll.
El què?
La cervesa. Per
això va bé,
Això va molt
això
bé.
Això va molt bé. Va molt bé. Un plaer de retrobar-te.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Ferran. Adeu. Senyores i senyors, demà... Bé, una bona notícia per estar contents. Demà serà divendres i això no ens ho treu ningú. Amb els graus que sigui, però ens aixecarem contents per dues coses. La primera, que serà divendres, i la segona, que quan arribin a les 3 de la tarda ens hi tornarem a trobar, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Salutacions de tot l'equip, que acabin de passar un bon dijous i demà més tot anirà bé a Ràdio Estel. Fins aleshores, bona tarda.
Ràdio Estel.